Avui tenim de nou el diputat provincial de Desenvolupament Rural, Santi Pérez. Bon dia, Santi.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui estàs així a la nostra ràdio per xerrar de l'AMAT. I clar, molts dels nostres oients no sabran què és això, no? I ens agradaria que vostè ens ho explicara.
Bueno, l'AMAT és el que es coneix com a la molt alta tensió. I en aquest cas cal dir que és un projecte que ja es tramita en les nostres comarques, en les comarques de Castelló, aproximadament des de l'any 2006, crec recordar, i que aniria des de la subestació de Morella, més coneguda com a Freiximeno, fins a la zona de la Plana, fins a terme de Almassora. Creué un total de 16 termes municipals, alguns és veritat que tan apenes a lo millor una petita punta del terme, però és veritat que des de Morella fins a Almassora té un trajecte prou important, no? prou llarg. Com totes línies de molt alta tensió, en aquest cas de 400 kilovats, té una afecció important en el territori, no? I des d'aquesta època, els ajuntaments o bé algunes plataformes que han sigut en contra d'aquest tipus de línia o altres institucions, com per exemple la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, o també la Direcció General de Patrimoni, han anat establint al·legacions o sol·licitant modificacions al traçat o inclús, en alguns casos, demanant que no es faci quere o si se ficant totes les correccions possibles, no? que puguin haure de les afeccions. No? I des del 2006 fins ara s'han obert, crec recordar que eren 3 períodes per a poder presentar al·legacions, encara que les administracions i demés poden presentar també els documents que siguin oportuns fora d'aquests períodes. I en molts casos s'han tingut en compte aquestes modificacions, en altres no. De fet, el plantejament és originari, que no se faci gaire, per exemple, ha decaigut perquè al final, actualment, el passat dia, crec que va ser 6 de maig o 6 d'abril, va aparèixer la informació de l'avaluació ambiental d'aquest projecte, no? Que és un poc el pas definitiu per a poder fer aquesta línia. No? En aquests moments, la veritat que ja és molt difícil corregir el traçat d'aquesta línia que, com vos dia, s'han anat modificant. No? Lògicament, aquells ajuntaments que els passa, mai volen, no?, aquest tipus de línies perquè té una afecció important. Sí que és cert que aquí hi ha una qüestió molt important, que és que actualment hi ha una línia, ja existent de 400, que l'avaluació ambiental obliguen a retirar aquesta línia. O sigui, al crear-ne una de nova, la vella la tindran que retirar, en la qual tota l'afecció ambiental que feix a vella, que en molts casos passava també per damunt, perquè quan se va fer ja fa moltíssimes dècades, no van tindre en compte si tampoc hi havia ni si massos, ni si, per exemple, en el Port de Ares, per citar un exemple, passa per damunt d'algunes cases, no? Aquesta línia la tindran que retirar com a correcció ambiental, i això també és una notícia, jo crec, destacable i important, no? Que per lo menos tot aquest traçat antic desaparegui i no faigui aquesta afecció ambiental en tot el nostre territori.
O sigui que, malgrat diguem que als ciutadans no li ha agradat massa aquesta idea d'aquesta línia tensió, no? Que creuarà, des de lo que hem parlat, no? Des de Morella fins a Almassora, Sí que esta volta s'ha tingut en compte pues, les poblacions i les zones on visquen gent, no? Però sí que és veritat que moltes voltes s'ha dit, per exemple, a l'Albufera també hi ha moltes discrepàncies, no?, en aquestes línies d'alta tensió per els problemes que causen a la natura, sobretot als pardals, no?, que són els que més es veuen afectats per aquestes línies d'alta tensió. Clar, però què és més beneficiós o per a que arribi més ràpid, diguem, l'energia a aquests pobles d'interior? Quins beneficis reporta?
No, realment en els pobles d'interior aquest tipus de línia és una autopista que te travessa però que no té repercussió en els pobles d'interior. Aquest tipus de xarxa se fa per a... Això sortís, diguem, d'una estratègia, diguem, nacional en la qual se ve a dir que fa falta aquest tipus de línia per a millorar l'eficiència dels traçats perquè no tinguin tanta pèrdua energètica, no? Els traçats antics que hi ha, se veu que són deficitaris i en aquesta època pues, el Ministeri va optar per dir n'hi ha que fer aquest tipus de traçats que siguin més eficients, que tinguin menys pèrdues d'energia i que puguen transportar i mallar la xarxa per a les zones de gran consum. En aquest cas, per exemple, la subestació de Morella és una subestació que rep energia de renovables per la zona, en la nostra zona, en la comarca dels Ports, se creen renovables en els parcs eòlics que se van muntar en el seu moment i aquesta línia pues, té també, per un costat, transportar aquesta energia de renovables a determinades zones, per exemple, a la zona de Castelló, de Castelló, diguem, i tots els voltants de Castelló, i la zona també de València, perquè també cal dir que aquest projecte originalment, crec recordar que anava fins a l'Eliana, però també porta l'energia cap a la zona de Saragossa. Al final el que se fa és mallar tot el nord de la província d'Espanya, per dir d'alguna manera també, amb la zona de Grem Costanera també de València i Castelló per a millorar l'eficiència energètica i en cas d'algun problema tindre mallat tota la red. Això és el que diu el projecte original d'esta línia, no? Al final, en les comarques d'interior, ningú se pot enganxar a aquest tipus de línia, no? Al final és com una autopista que te passe, però en la qual tu no tindries un accés, diguem, a l'autopista, no? I això pues, és el problema que potser pues, patixen els pobles d'interior, que al final no tenen... Te volia fer ahí una petita matització que, bueno, que claro, no pa tots s'han fet les correccions que estimaven o que volien, no? Hi ha algun ajuntament que ens ha traslladat, pues, que, sobretot també a Diputació, pues, que tal volta en alguns punts la línia haguera pogut anar per un altre traçat dins del seu terme, però, claro, ahí precisament també està la Direcció Natural, la Direcció General de Medi Natural, que moltes vegades diu, bueno, sí, és, no sé, aquest ajuntament planteja que vagi per així, però tècnicament no pot anar pues, perquè hi ha una afecció ambiental o visual més gran de lo que ara nosaltres estimem que va anar la línia per un altre punt, no? I aquestes correccions s'han anat fent precisament per a Direcció General de Medi Natural pues, per a fer sobretot el tema de les correccions ambientals, no? El que passa que jo aquí crec que sempre que hi hauré un equilibri també entre diguem, lo humà i lo mediambiental, no? Perquè al final claro, que passe molt prop d'algun determinat mas, que en aquests casos ara el més prop que passarà està en torno als 100 metres de proximitat. Abans, com dia sí que passaven per damunt d'alguns masos, però, claro, lògicament, qui té el mas a 100 metres de la línia pues, dirà que ojalà li la queden allunyat més junt, no? Possiblement a 200, 300 o 400 metres. Sí, sí.
Sí, la veritat és que, com vostè bé ha dit, s'ha obert, diguem, tot un debat, no? Que quasi sempre quan hi ha una infraestructura d'aquest tipus, no? I des de fa molt de temps, sempre es produeix, no? Que és el que va davant, no? Si el medi natural o, diguem, l'avanç de l'ésser humà, no? Però és veritat que a lo millor si aquests pobles tampoc els beneficia que aquestes autopistes elèctriques passen per els seus llocs, no? Imagine que a ells també els molesta. I sobretot, no sé si durant tot aquest temps, des del 2006, imagine que ells també hauran lluitat si preferissin, per exemple, les energies renovables, no? Que durant aquest temps arrere sí que s'ha preferit més que aquest tipus d'energia, no?
Sí, bueno, en este caso esta línea es de transporte, o sea que no es una línea, digamos, que ve de algún otro tipo de energía, tal. Claro, se suposa que, claro, hay que reforzar, digamos, todo el traçat de las líneas, precisamente con día del proyecto original, es lo que contemplaba ese plan estatal en el seu día, para integrar pues todo el centro de producción de energías renovables y trasladarlos a llocs on foren consumidors, no? Pensant, per exemple, en la zona de València, davant l'imminent tancament d'ací un temps, no? D'ací uns anys, per exemple, de la nuclear de Cofrents, no? Per exemple. Això és el que diu el pla, no? És veritat que ara també s'està anant a un model un poquet més sostenible d'autoconsum, que poder evitar pues, fer aquestes grans línies de transport, no? I que se consumirà més en les zones que poden ser pròpiament productores. Però aquí està pues, la dificultat d'aquestes grans urbes, no? que són grans consumidores i que no tenen, a lo millor, aquesta capacitat d'albergar plantes per al tema de l'energia solar o plantes eòliques, etcètera, per falta d'espai o per falta de capacitat diguem, per a tota la necessitat de consum que se té, no? I lògicament pues això és el debat, no? En que entre diguem, este tipus d'autopistes de gran transport d'energia que lògicament van a crear una afecció en el territori que a ningú ens hagués agradat en origen, que ens hagués passat pel nostre terme, però que lògicament a nivell estatal, en aquesta visió global, diuen o estableixen que se necessite en aquests grans llocs de consum d'energia. Sí que és cert que crec que aquí pues, bueno, les administracions a futur haurien d'establir certes correccions, sobretot en aquestes zones per a on passen aquest tipus d'infraestructures, perquè bueno, al final suporten aquest tipus d'infraestructures, tenen també una sèrie de proteccions en els seus termes municipals, per la protecció, per exemple, d'espais naturals, ja siguen CEPAs, zones d'especial protecció d'aus, LIC, lugars d'interès comunitari, Renatura 2000, etc. Però que moltes vegades suporten tant les infraestructures com aquest tipus de proteccions, el terreny, diguem, se queda cada vegada més limitat i no tenen compensacions econòmiques per suportar aquest tipus de restriccions, no? De restriccions o afeccions, no? Jo crec que ahir les administracions supramunicipals competents haurien d'establir algun tipus de correccions o compensacions de cara a aquests territoris a futur, no? Perquè al final això serà una línia que se va quedar en l'afecció per a tota la vida.
Sí, la veritat és que té raó, no? Com a visió de futur estaria bé que es plantejaren aquest debat. No volia desaprofitar l'ocasió de tindre-lo així avui, diputat, per xerrar d'aquesta proposta que aneu a fer la setmana que ve des de la Diputació de Castelló per a que es llibere les patents de les vacunes. Ara mateix sí que hem vist un debat obert entre tots els grups polítics, però en ninguna administració pública encara s'havia pronunciat com aneu a fer a la Diputació de Castelló, que aneu a fer, diguem, una declaració institucional, no? No sé si compteu també amb el apoyo, diguem, el respalde, no?, de la resta de grups polítics de l'oposició en la Diputació.
Pues bueno, demà precisament tenim junta de portaveus. És una qüestió que anem a debatre precisament en aquesta junta de portaveus. I bueno, esperem que tinguem aquest suport, no?, de la resta de forces polítiques és, és en definitiva una espècie de reivindicació a l'administració, sobretot estatal, però que la pugui dirigir a la Unió Europea per a precisament això, intentar, diguem, universalitzar les vacunes i que en definitiva també se puguen alliberar, pues sí, precisament, aquestes patents per a millorar la capacitat de producció, que s'ha vist en molts casos el problema que tenim actualment és la falta de vacunes, no? O sigui, se té capacitat per vacunar, però no se tenen les vacunes suficient, no? Per això jo crec que en aquests moments de pandèmia en la qual fa falta que s'incremente i se ritme de vacunació, seria essencial pues que això que se liberalitzare i se patents en una sèrie de compensacions també, lògicament, per a qui té aquest dret intel·lectual, no? d'aquestes vacunes, però que altres també farmacèutiques o empreses en capacitat de producció pogueren fer-ho en compensant a l'empresa de gran matriu o general i, en definitiva, se pogueren incrementar la primera vacunació tant en Europa, en Espanya, com en tot el món, no? Perquè al final això s'ha vist que és una qüestió també global, no? El virus que t'afecte així ha arribat d'altres llocs o quan aquí pugues estar, diguem, ja en un nivell ja de curació per les vacunes, vamos, de curació, no, perdó, per les vacunes, i més o menys la població més immunitzada, si en altres zones no se va vacunant, podent donar lloc a altres tipus de cepes, com s'ha anat veient, que puguen, a lo millor, crear un altre tipus d'infecció en el qual les vacunes pues, puguen o no ser, diguem, efectives, no? En definitiva, pues, és traslladar esta sugerència a les autoritats, com dia, sobretot europees, que són les que estan decidint sobre el tema de les vacunes, per a que se pugui, diguem, en aquesta visió global europea, també fer una visió més de pressió i d'ajuda a universalitzar la vacunació.
Esperem que aquesta declaració institucional per part de la Diputació de Castelló siga escoltada a tot arreu. Diputat provincial de Desenvolupament Rural i també alcalde de Forcall, Santi Pérez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tot això.
Moltes gràcies a vosaltres, sí.